Què és i per a què serveix la nanotecnologia? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. La nanotecnologia treballa amb materials i dispositius mil milions de vegades més petits que un metre. A aquesta escala, tan diminuta, la matèria pot tenir propietats noves i sorprenents, i això ens permet millorar medicaments, fer bateries més duradores, teixits que no s'embruten o dispositius electrònics més potents i petits. En parlarem de tot plegat avui amb Jordi Díaz. Ell és investigador i nanoscopista al Centre Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia. Jordi Díaz va passar pel desè Congrés de Comunicació Social de la Ciència que es va fer fa unes setmanes. A més, també parlarem de nanociència amb Tomeu Soberats i Llorenç Robert, que són part de l'equip d'investigadors del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears, que precisament han publicat fa poc els resultats d'un estudi pioner en el camp del disseny de materials avançats amb propietats òptiques i electròniques. Abans de tot això, però, anem, com sempre, a comprovar si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
I ens demanem, com sempre, si això es ve secció setmanal per desmentir algunes informacions malintencionades que corren per les xarxes socials. Heu vist gent mostrant la seva llengua tenyida de blau després de prendre una beguda miraculosa? Avui parlam del blau de metilè.
Azul de metileno, un colorante textil. La verdad es que se ha puesto de moda este colorante y... Con el paso de los años, se dieron cuenta que tenía un gran poder terapéutico. De hecho, observamos en la literatura científica cómo puede mejorar el Alzheimer, la demencia o incluso la depresión. Además, actúa directamente sobre la mitocondria, mejorando la capacidad de crear ATP, energía. Nos ayudará a resolver estos problemas relacionados con las mitocondrias. Si no lo has probado, te invito a que pruebes 10 gotas en ayunas y que empieces el día con energía, que te ayude a desinflamarte, que te ayude a tener pensamientos positivos, que te ayude a mejorar tu rendimiento cognitivo en el trabajo y, sobre todo, que te ayude a mejorar tu salud. Si quieres saber más sobre el azul de metileno, coméntamelo. Esto va por vosotros.
Una nova moda popularitzada per alguns gurus de la salut i estil de vida. El blau de metilè és un pigment al qual aquestes persones li atribueixen propietats de tota mena, des de millorar la memòria, endarrerir l'envelliment, millorar el rendiment esportiu o ajudar les mitocòndries de les cèl·lules a generar més energia. De fet, aquesta substància el que fa serveix com a indicador en química analítica, perquè és una substància que canvia de color en un entorn oxidant. Oxidant és blau, mentre que en un de reductor és incolora. Ja sabeu, segur que vos ve al cap aquella famosa demostració experimental de la botella blava que tant de professors ens han mostrat a les classes de ciència. Ens desmenteix aquesta informació la metge neuròloga de Son Llàtzer, Maria Serra.
El blau de metilè bàsicament és un colorant que s'ha utilitzat per diverses coses, per tenir teixit, també per tenir cèl·lules amb tinció d'anatomia patològica que serveixen per diagnosticar diverses malalties i també com a tractament a una malaltia d'alteració del transport d'oxigen per hemoglobina, que s'hi omet hemoglobinèmia. A part d'això, té unes propietats antioxidants i per això s'ha empleat en diverses malalties neurodegeneratives i s'han fet estudis per veure si se podria considerar un tractament contra la neurodegeneració, que se dona en malalties com l'Alzheimer, però també l'esclerosi múltiple i moltes altres menys conegudes. Malauradament, avui en dia no disposem de cap tractament efectiu contra aquesta neurodegeneració. I els estudis que s'han fet no estan concloent ni per blau de metilè ni per qualsevol altra substància. No, cap organisme recomana el seu consum i bàsicament jo crec que si qualcú trobés qualque tractament contra la neurodegeneració ho compartiria perquè bàsicament a part de fer-se ric ajudaria milions i milions de persones amb malalties molt diverses.
Tot i que s'han fet assajos clínics per mirar si podria servir per tractar aquestes malalties degeneratives, de moment cap d'aquests estudis ha donat resultats satisfactoris. La realitat és que aquesta substància no està catalogada com a suplement per les autoritats sanitàries, cosa que vol dir que no hi ha evidència científica que recolzi cap dels suposats beneficis de consumir aquest pigment. Així que ja ho sabeu, una nova informació desmentida. El blau de metilè no té cap tipus d'utilitat a l'hora d'evitar la neurodegeneració. I abans d'entrar en la nanociència, encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, és a dir, al món freak tecnològic i informàtic, cultura geek. Si Pato Conde ens parlava dels micromecenatges amb campanyes puntuals, avui ens parla d'iniciatives molt parescudes, però amb més continuïtat.
Avui farem una segona part de lo que vàrem xerrar la setmana passada, dels crowdfundings, d'aquestes iniciatives de micromecenatge per posar un poquet de dobbes, rebre algo a canvi i poder ajudar a un projecte que se dugui a terme. Us donaré tres referències més que m'han quedat allà en el cap de com hi ha noves iniciatives per ajudar els artistes o creadors, però més que per projectes, és un micromecenatge diari o mensual, perquè a vegades els projectes són de dia a dia, no sempre són un projecte gran, de fer un llibre, una sèrie, una pel·li, un documental, el que sigui. A vegades hi ha creadors que fan coses cada dia, com periodistes, escriptors o dibuixants, també, i aquests pues necessiten un altre tipus d'ajuda, no? Així que tenim una plataforma molt famosa que es diu Patreon, patreon.com, podeu anar i cercar tots els projectes que us vinguin al cap. Segurament teniu artistes que ja conegueu i teniu allà pues, músics, teniu creadors de vídeos, dibuixants, escriptors, periodistes, tot aquest tipus de creadors. En aquest Patreon el que feu és posar un dobbes cada mes, que aquest dobbes els hi demana l'artista, i amb aquest dobbes rebreu pues, una recompensa mensual o diària o el que sigui. La veritat és que hi ha moltíssimes coses. Jo tinc un parell de dibuixants de còmics, també tinc una creadora de vídeos d'animació, que el que fa és demanar recompenses per cada vídeo, i normalment posa un o dos vídeos o tres a l'any, a vegades, perquè és d'animació tradicional. I també hi ha gent que té tallers i classes que per molt poquet cada mes, pot ser 5 euros o 10 euros, podeu formar part d'una comunitat de talleristes que pues, expliquen coses molt concretes en diferents sectors professionals, no? Aquest Patreon, la veritat és que funciona molt bé. A Espanya, quizás, potser no està del tot vist, però sí que hi ha moltíssima gent que comenta, no? Que té un o dos artistes allà que apoya, a vegades és un euro en el mes, és molt poquet, però és veritat que a molta gent pues, a l'artista l'ajuda molt.
En Pato ens parla de Patreon, una d'aquestes plataformes per ajudar artistes, però hi ha altres espais que darrerament estan prenent popularitat.
Després tenim un altre puesto que ara s'està fent molt, molt viral, que és el Substack. El Substack és una plataforma per fer newsletters. El newsletters és un enviu de correu massiu, no? Com en MailChimp o aquestes plataformes. El que passa que el Substack té una espècie de subscripció, també. Se pot fer gratuït, subscriviu a la persona que el tingui i us enviaran un correu a la setmana o en el mes o cada tant d'informació o nou continguts o el que sigui. Jo tenc una... Estic subscrit a un parell, també. Tenc un artista que fa art, art amb ordinador, fa net art, i envia cada dues setmanes o tres setmanes envia una peça d'art en el correu electrònic. També a periodistes, hi ha vinyetistes molt famosos que els han censurat a segons quins medis i estan cercant posar la seva feina en marxa cada dia i amb un apoyo de la gent. I és interessant perquè és una línia totalment independent de medis tradicionals i tal. I jo crec que és una manera també de trobar noves veus, o nous creadors o antics creadors que estan cercant un puesto en aquest nou medi, que ja no és tan nou. Però sí que és veritat que podem trobar coses realment lliures, perquè no tenen cap tipus de barrera. No hi ha... no hi ha censura, ni hi ha un... Bé, sí que hi ha un parell de condicions a l'hora de emplear la plataforma, però sí que és veritat que podeu trobar el que sigui. Així que tant si sou artistes o creadors o escriptors o periodistes o dibuixants o creadors de vídeos o el que sigui, o us agrada cercar aquests projectes per disfrutar, pues, Substack o Patreon són dues plataformes molt interessants. I vull nombrar una tercera, que jo m'interessa especialment, que és Panel Syndicate, que el Panel Syndicate és una plataforma, Panel Syndicate s'escriu amb Y, una plataforma que se va crear a l'any 2013 i és una plataforma de còmic, de webcòmic, i és una taquilla inversa per pagar els còmics. O sigui, se pot pagar 0 euros o, si disfruteu del còmic que heu llegit, posau el preu que vulgueu i us descarregueu el còmic. I a més hi ha creadors molt, molt interessants. No és que... o sigui, són dibuixants i guionistes de tot tipus i amb una qualitat enorme. Així que podeu anar a Panel Syndicate i trobar potser un còmic que no se publicarà mai i que acaba guanyant premis dels bons.
Idò, Patreon, Substack o Panel Syndicate específic d'aquest món del còmic, iniciatives per donar suport als vostres artistes preferits i, com vàrem dir la setmana passada, espipallau i donau suport a aquestes iniciatives petites que sovint amaguen tresors grans.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.
Dins del desè Congrés de Comunicació Social Científica que va tenir lloc fa unes setmanes, també es va parlar de nanotecnologia, la ciència i la tecnologia que fa feina amb materials i dispositius molt petits, a una escala de nanòmetres, és a dir, 1.000 milions de vegades més petits que un metre. A aquesta escala tan diminuta, la matèria pot tenir propietats noves i sorprenents i això permet crear productes més lleugers, més resistents, més eficients o més intel·ligents. Gràcies a la nanotecnologia avui podem millorar medicaments, fer bateries més duradores, teixits que no s'embruten o dispositius electrònics més potents i més petits. Per a donar a conèixer aquesta disciplina, entre els més petits, l'any 2017 va néixer NanoInventum, un projecte sense ànim de lucre que té com a principal objectiu incorporar la ciència i la nanotecnologia a l'ensenyament primari. Mitjançant la creació d'un curs dissenyat específicament per a les escoles, l'alumnat es familiaritza amb el llenguatge científic i conrea la passió per la nanotecnologia. NanoInventum ha rebut diversos reconeixements i premis, però en la mateixa línia també s'han creat diverses propostes que mesclen ciència amb moviment, gastronomia o jocs de taula, ballant amb nanopartícules, vermut de nanociència, nanotapes o l'ús de les cartes Dixit per comunicar la ciència. Propostes que sorgeixen de la iniciativa de Jordi Díaz.
El llicenciat i doctor en química per la Universitat de Barcelona i enginyer material per la Universitat Politècnica de Catalunya, el màster en biotecnologia molecular per l'OU i postgrau en comunicació científica per la Universitat de Vic.
També fa feina com a investigador i nanoscopista als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat diversos projectes de divulgació de les nanotecnologies com dèiem Nanodivulga, UB, Espai Nano, Nanoeduca o Nanoinventum. Ha publicat més de 30 articles científics i capítols de llibres, així com 5 obres divulgatives, entre les quals trobam L'aventura de Berta a Nanoland o Un món sense plàstics és possible. I ja podem donar la benvinguda a Jordi Díaz. Com estàs?
Doncs molt bé. Moltes gràcies, Anna, per la presentació i per convidar-me a aquesta petita xerrada.
Moltes gràcies.
Sobre nanotecnologia.
Moltes gràcies a tu, Jordi. I per començar i aclarir conceptes clau, per persones que no hagin sentit mai aquesta paraula, podries explicar-nos què és exactament la nanotecnologia?
La nanotecnologia, si ens anem a la etimologia, es divideix en tecnologia i nano. Ens hem de centrar a la paraula nano. Nano és, com tu has dit, la milmilionèsima part d'un metre, és a dir, un milió de vegades més petit que una formiga. Una cosa molt, molt, molt petita. Llavors, la nanotecnologia és un conjunt de tecnologies que treballen en la nanoescala, entre 1 i 100 nanòmetres. És a dir, la capacitat que tenim per manipular la matèria a escala d'àtoms i molècules ens dona unes propietats que les podem aprofitar per generar una sèrie d'aplicacions que ja estan en el nostre dia a dia.
Parlem de manipular la matèria a escala nanomètrica. Quins són els principis bàsics per fer això?
Doncs quan ens anem a escales tan petites, que com he dit abans, aquesta nanoescala, estem molt a prop de l'escala dels àtoms. Els àtoms es mouen més o menys en 10 a la menys 10 nanòmetres, que és un Armstrong. Llavors, en aquestes escales, per entendre com funciona la matèria, ens hem d'anar a la quàntica. La quàntica ens explica com funciona l'àtom i tot això. Llavors, la nanotecnologia, pel fet de treballar aquestes petites escales, moltes de les propietats s'expliquen a partir de la quàntica. A part d'això, la matèria, els nanomaterials, quan són tan petits, tenen una relació entre la superfície i volum molt alt. Això li dona molta més reactivitat i noves propietats. En resum, el conjunt de petites escales, comportament quàntic i superfície específica ens dona aquestes propietats que són les que fan diferents a la nanotecnologia i el que fa tenir nous materials.
Nous materials, noves maneres de relacionar-nos en el món, aquesta nanotecnologia relacionada amb la quàntica i que ja té aplicacions reals. On la trobam actualment aplicada al nostre dia a dia, Jordi?
Doncs hi ha més de 11.000 productes al mercat, és a dir, que és una realitat present. Una de les on es troba d'una manera més habitual és tot el relacionat amb electrònica. Actualment, tots els processadors que tenim tenen components nanomètrics. Per exemple, els mòbils d'alta generació tenen transistors de l'ordre de pocs nanòmetres. Destaca també el tema de la salut, tant a nivell de present com de futur. En el tema de la salut podem millorar molt la detecció de malalties, i això és una cosa bastant important. Per exemple, durant la pandèmia, per detectar si teníem o no Covid, es basava en un nanomaterial, en l'or nano, que té unes propietats quàntiques, com deia. Llavors, aquest canvi de color es devia a que l'or per sota de 100 nanòmetres té un color, no té un color groc, sinó que té un color diferent, que el podem aprofitar, perquè podem jugar amb l'or per fer-ho. També millora el tractament de malalties, i això dona una gran esperança al tema de tractar càncer, perquè la nanotecnologia, al treballar en mides tan petites, s'apropa molt a les mides de la base de la vida, de l'ADN, de les proteïnes, etc, etc. Llavors això obre moltes portes per tractar malalties d'una forma diferent. En temes d'energia, tot el tema relacionat amb cel·les solars flexibles s'està treballant. Una de les vies de treball són els nanomaterials, el grafè, per exemple, o altres nanomaterials. Cel·les de combustible, obtenir energia a partir de l'hidrogen, tot això també. I així, un dels sectors que ja fa més temps que l'utilitza és el sector cosmètic, per exemple, per crear cremes solars que són més eficients, per treballar cremes que puguin donar-nos un tractament, és a dir, que combinin cosmètica i farmacèutica. En temes de medi ambient, membranes, tractaments d'aigües, etcètera, etcètera, però també ho trobem a temes prendes esportives, a l'automoció en moltes parts del cotxe, etcètera, etcètera. És a dir, que pràcticament en qualsevol sector industrial que ens puguem imaginar.
Moltes aplicacions de la nanotecnologia en el nostre dia a dia, salut, energia, cosmètica, automoció, medi ambient, i precisament t'has especialitzat en aquesta relació entre nanotecnologia i sostenibilitat. N'has escrit diversos articles sobre el tema, Farres publicaves, de fet, el tercer volum del llibre blanc de les nanotecnologies, i també tens en marxa un curs obert i gratuït per qualsevol persona que ens escolti, si està interessada, que apunti aquest nom, que és Nanotecnologia per un futur sostenible. La nanotecnologia, Jordi, es pot convertir en una eina clau per afrontar precisament aquest problema de tractament i gestió, en aquest cas de l'aigua, però per millorar la sostenibilitat i lluitar contra el canvi climàtic?
La primera part de la pregunta relacionada amb l'aigua, la nanotecnologia ens dona una sèrie de possibles solucions bastant interessants. Una és directa a la seva petita mida. Ens permet obtenir filtres amb mida de porus molt, molt petit, és a dir, de l'ordre dels nanòmetres. Si pensem que, per exemple, un virus està per sobre de 20 nanòmetres o un bacteri per sobre de 1.000 nanòmetres, si tenim porus per sota d'aquestes mides, significa que podem filtrar tot això. I ja tenim productes al mercat per obtenir aigua potable a partir de nanofiltres d'una manera senzilla. També és molt interessant el tema de la desalinització, sobretot al nostre país, no? Ara mm-hmm. no tenim uns problemes de sequera tan greus com fa 2 anys, però fa 2 anys sí que va bé en diferents punts, sobretot al Mediterrani. I una de les solucions eren les desalinitzadores, però el cost que té tant energètic com el cost econòmic per obtenir aigua que sigui potable a partir de l'aigua de mar és molt alt. Llavors s'estan estudiant membranes nanoporoses per millorar aquesta desalinització, fer-la menys, que tingui un menor cost energètic i així que sigui més sostenible i viable. O nanomaterials absorbents, això és bastant interessant i està relacionat amb el tema de l'alta superfície específica. Té molta superfície respecte al seu volum, els nanomaterials. Això ens permet absorbir contaminants i netejar aigües contaminades d'una manera bastant eficient. O tot el tema que combina electrònica i química ens permet obtenir biosensors capaços de detectar bacteris o tòxics a l'aigua d'una manera molt eficient. Això en temes d'aigua. Uh-huh. Però després, com deia, tota la sostenibilitat ha de tenir una visió molt directa cap a l'energia. És a dir, hem de millorar les fonts d'energia, fer-les més sostenibles i a poc a poc evitar o anar deixant els combustibles fòssils. I aquí tindrà molt a veure la nanotecnologia i noves nanoestructures que ens permetin obtenir-se les solars amb molta més eficiència o noves fonts energètiques. Uh-huh. Això, energia i aigües. Uh-huh. Després, la sostenibilitat del planeta també està relacionada amb la nostra salut. I com he dit, la nanotecnologia està iniciant un canvi de paradigma en tot el que és el tractament i la detecció de malalties. I aquests, jo per mi, serien els 3 grans camps, i a partir d'allà doncs, les matèries primeres que cada cop són menors, amb la nanotecnologia, amb menys material, podem tenir millors propietats. Tot el tema de la contaminació amb els nanomaterials, podem intentar detectar el seu cicle de vida o on acaben d'una manera més eficient. I aquests són alguns exemples dels molts que hi ha i que convido a llegir el llibre blanc de les nanotecnologies, volum 3, perquè més de 80 autors especialistes en els seus camps han parlat d'aquest tema.
Mm-hmm. Ben interessant les possibles aplicacions amb una mirada al futur i si miram al present, i aquesta és una pregunta que sempre solen fer, és aquesta presència de la intel·ligència artificial en el món de la investigació, cada vegada més en el nostre dia a dia, de manera més conscient per al públic general. Aquesta fusió entre nanotecnologia i intel·ligència artificial existeix? Com es relacionen aquestes dues àrees?
Sí, actualment ja és com un atac a d'oli que ha arribat a totes bandes i la nanotecnologia i amb la nanotecnologia també està convivint, no? S'estan establint sinergies molt, molt interessants. Uh-huh. Sabem que la nanotecnologia està relacionada amb aquesta capacitat d'analitzar milions de dades i el que ens pot ajudar és accelerar molt el disseny i descobriment de nous nanomaterials. Això com es faria? Entrenant a la IA amb el coneixement actual que tenim, amb les propietats dels materials, com s'obtenen, la síntesi, les aplicacions, etc, i ens permet combinar o obtenir moltes més combinacions de materials per crear nous materials. Això s'està fent molt amb els que es diuen els materials 2D. És a dir, materials com hem d'entendre com si fos una fulla de una fulla única de un foli, però de mida d'àtom, d'un únic àtom. Doncs s'està estudiant molt la combinació entre diferents fulles, entre diferents nanomaterials d'aquesta mida i d'aquesta forma per veure com funciona el seu comportament. Per exemple, amb el grafè, s'està fent, el grafè és una capa d'únicament àtoms de carboni d'una mida de atòmica. Inclús ja estan sortint empreses que estan treballant això. Un cas és d'un investigador que conec, que sap molt del tema, que és Stefan Roig, de l'Institut Català de Nanotecnologia, que han tret l'empresa Peyron Intelligence i ja estan obtenint interessants coses relacionades amb això, xips neuromòrfics, memòries òptiques millorades, nous dispositius de computació quàntica, i aquí, per no allargar-me gaire, aquí sí que és interessant aquesta triple sinergia entre quàntica, nanotecnologia i IA. Per què? Perquè la IA ens permetrà obtenir nous materials, i aquests nous nanomaterials ens permetran que l'evolució de la computació quàntica o de la quàntica en general, de les tecnologies quàntiques, vagi molt més ràpid del que va actualment. Les tecnologies quàntiques tenen unes certes limitacions, treballa a molt baixa temperatura, és molt important els materials que utilitzes, i jo crec que a mida que obtenim nous nanomaterials ens permetrà utilitzar-los a la quàntica, i aquesta evolucionarà d'una manera molt més ràpida de la que inicialment es pensava.
Per tant, també un futur a l'abast. Parlem del grafè com segurament aquest element que ja conviu amb nosaltres, aquest material que segurament ens podria donar moltes pistes de cap a on anirà tota aquesta relació entre nanotecnologia, intel·ligència artificial, totes aquestes aplicacions de les quals parlàvem, de la nanotecnologia. Però volíem demanar específicament, perquè més enllà de la recerca també lideres projectes de divulgació, ho dèiem a la introducció, parlem de Nano Inventum, de Nano Educa i el Festival 10 a la menos 9. Explica'ns una miqueta com sorgeixen aquestes iniciatives.
Doncs això sorgeix el 2014. Ara hem fet, durant el 2025 es va fer la desena edició de diversos dels projectes, però sorgeix allà perquè vam fer un curs de nanotecnologia per docents de FP, ja fa molt, i ens van dir que ells tenien molt difícil obtenir nous coneixements d'aquestes noves tecnologies que estaven sorgint i que tan ràpidament ja estaven entre nosaltres, i que es necessitava fer alguna cosa, sobretot per part de les universitats i dels centres tecnològics. D'aquí neix Nano Educa, un curs que vam fer per docents de secundària entre diverses entitats on especialistes en educació ens van ajudar a aterrar aquest coneixement que nosaltres tenim perquè fos viable que entrés a l'aula i estigués adaptat a currículum. Vam crear amb ells un maletí, que es diu NanoKit, perquè els alumnes poguessin fer poguessin experimentar amb la nano a l'aula, i després, amb la creativitat, havien de fer un repte basat en nanotecnologia. D'aquí, NanoEduca, veiem que funciona, inclús amb algun reconeixement molt alt, i ens atrevim a baixar una mica més i anar a primària. I d'allà neix Nano Inventum. Una mica el model és igual, una formació a professorat, perquè és l'especialista que treballa amb l'alumne. L'alumne treballa amb un maletí, el van variar el de secundària per fer-lo més accessible a primària, i després els alumnes en equips havien de crear la maqueta d'un nanorobot a partir dels coneixements. I ens ha funcionat molt bé, més de 15.000 alumnes ja han passat per Nano Inventum, tenim més de 1.200 nanorobots creats per els alumnes, i anècdotes com que investigadors que han anat a les fires finals que hem fet ens han dit que això ho estaven investigant o ells o col·legues seus, i que els sorprenia que pogués sortir amb edats tan tempranes idees d'aquest estil.
Mm-hmm. Per tant, entenc que els infants reaccionen positivament, no?, quan els hi apropes, en aquest cas, la nanotecnologia, però la ciència a les aules.
Doncs sí, una de les claus és que ells puguin veure o tocar el que tu vols que aprenguin. En aquest cas, és clau l'ús dels maletins, tant per secundària com per primària. En el cas de secundària, la primera, quan tu proposes o quan el professor proposa aquesta idea, el primer és aquesta por, o aquest no vull fer això, perquè he de treballar la nanotecnologia si jo ja tinc suficients coses per fer, però un cop treballen amb el maletí, sobretot poses reptes, ja funciona. En el cas de primària és molt més fàcil, perquè tenen la mentalitat molt més oberta, i aquesta combinació de un maletí adaptat amb ells que ho veuen com un joc i el treballar en equip per crear un repte o crear aquest nanorobot funciona molt bé. Llavors tenim, els alumnes estan molt encantats amb treballar NanoInventum, i sobretot el fet de que hi hagi una fira final on vegin altres escoles i vegin les propostes dels diferents alumnes fa que funcioni molt bé. Però és que són edats molt maques i que estan disposades sempre a fer coses. I a més són les edats principals, en l'Inventum que treballa en 5è i 6è de primària, són les edats principals on es consolida les vocacions científiques. Llavors són molt importants treballar-hi.
A més d'aquest NanoInventum i el NanoEduca per secundària, aquest festival que mencionàvem, 10 a la menos 9, vareu presentar en aquest congrés de comunicació social científica altres propostes, ballant amb nanopartícules, nanotapes i l'ús de les cartes Dixit per comunicar la ciència. Fes-nos, abans d'acabar, 5 cèntims d'aquestes altres propostes, que no sabem si van encarades també a públic infantil, si ja obres una miqueta més l'espectre.
Doncs aquestes tres propostes sí que estan més orientades a públic adult. Uh-huh. Estan molt relacionades amb un festival internacional que fem, el 10 a la menos 9, que és justament la mida nano, no?, el 10 a la menys 9. I a partir d'allà han anat sorgint noves propostes per fer que la comunicació, per demostrar que la comunicació científica no es basa únicament en xerrades o tallers, sinó que pots crear altres propostes. La primera, que és ballant amb nanopartícules, és una proposta que hibrida art i ciència. Les dues es basen en creativitat i des de fa molt de temps treballen per camins paral·lels, i el que hem intentat és que es creuin. Van treballar amb un expert en dansa, amb un pianista, amb diferents investigadors, i vam crear una proposta a escenari que es va presentar en molts llocs, més de 8 cops, i era una manera diferent i més propera per apropar la nanotecnologia. Al final, despertes uns sentiments diferents que si un investigador o una investigadora va fer una xerrada. Aquesta és ballant amb nanopartícules. La segona va ser una hibridació que van fer també amb un tema que a la gent li agrada molt, que és la gastronomia, i el que van fer és crear un menú específic on es relacionava la forma, el color o altres propietats dels plats amb conceptes nanotecnològics. Llavors vam crear aquest menú amb el restaurant on vam treballar, el Ginesta a Barcelona, i es presentava el menú, i a partir d'allà nosaltres el que feien eren petites xerrades de 2 minuts explicant el per què aquest plat tenia aquesta forma, aquest color i demés, i ho relacionava amb la ciència. Llavors els espectadors, la gent que estava en el restaurant, veia o obtenia coneixement d'una forma molt diferent mentre gaudia d'un plat. I això també va funcionar, i ara el que hem fet és crear una versió en format de vermut, on a l'hora del vermut fem una petita tapa i fem una xerrada que tingui un tema social molt potent, que no es basia en transparència o una xerrada comuna, i que permetia al públic interaccionar amb el científic. És una mica per apropar-los. I l'última és el joc de Dixit, sí. Té unes cartes que són molt simbòliques,
sí.
I està més orientada a professionals de la comunicació científica o professionals en general, perquè es poden utilitzar aquestes cartes per crear networking, per generar sinergies entre participants en qualsevol tipus d'esdeveniment, com és aquest congrés, i una manera diferent de presentar-se i crear aquest networking, aquesta connectivitat entre persones.
Mm-hmm. Diverses sí. propostes per divulgar, per comunicar socialment la ciència, de la mà de Jordi Díaz, doctor en química, investigador, especialista en nanotecnologia des del Centre Científic i Tecnològic de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem un
tento. Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tento'l.
Xarxa experta.
I no deixem la nanociència perquè un equip d'investigadors del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment els resultats d'un estudi pioner en el camp del disseny de materials avançats amb propietats òptiques i electròniques. Aquests materials ofereixen un gran potencial d'aplicació en el camp de l'optoelectrònica i la fotònica partint de la química supramolecular. L'estudi es va publicar a la revista científica Journal of the American Chemical Society. Se centra en el disseny de cristalls líquids columnars luminescents. Aquests materials tenen propietats úniques que combinen l'autoorganització molecular amb una emissió de llum eficient. És per això que diuen són una àrea de recerca de gran interès tant per a la comunitat científica com per a la indústria, per les seves prometedores aplicacions en l'electrònica, l'optoelectrònica o els sensors. Però millor que ens expliquin ells mateixos, perquè avui ens acompanyen telefònicament d'una banda, Bartomeu Soberats, professor titular, doctor del Departament de Química i membre del grup de recerca en química supramolecular de la Universitat de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta, Bartomeu.
Hola, bones tardes.
I també tenim el doctorant Llorenç Robert, que forma part del mateix grup de recerca. Benvingut també al programa, Llorenç.
Bones tardes.
Per començar aclarint conceptes, què són exactament aquests materials dels quals parlen en la seva recerca, aquests cristalls líquids columnars luminescents?
Bueno, pues començaré jo. Els cristalls líquids són uns materials que són d'origen orgànic, que se van descobrir ja fa temps, i es caracteritzen, tenen unes característiques molt particulars que, perquè són com a fluids, però al mateix temps tenen un ordre, com els cristalls. Què presenten aquests materials? Aquests materials tenen propietats autorreparadores, se reparen tots sols quan els toques, es ponen a diferents estímuls externs, com per exemple llum, camps elèctrics, i es poden manipular amb molta facilitat, perquè són com a líquids. Per exemple, s'estan empleant cristalls líquids sense les pantalles conegudes d'ordinadors LCD, és l'aplicació més important que tindrien ara mateix, i dins de la nostra investigació, en aquest cas concret, hem empleat aquest tipus de materials i la nostra innovació és emplear dos compostos que formen aquest tipus de materials que s'organitzen d'una manera molt específica i definida. O sigui, nosaltres hem controlat com s'ordenen les molècules dins unes estructures columnars que a la vegada presenten luminescència. La luminescència és una propietat del material que emet part de la llum que absorbeix, com per exemple, dependentment, els materials fosforescents que emeten llum. I en molts de casos aquesta luminescència està associada a unes propietats òptimes per sistemes fotovoltaics, allà on l'incidència de la llum provoca uns canvis electrònics en els materials que després ajuden a produir l'electricitat. I això seria la nostra innovació, és preparar uns nous materials basats en dos components que poden servir per això, basats en cristalls líquids.
I quina diferència o avantatge tenen aquests materials, ho dèiem, respecte a altres materials que fins ara s'hagin emprat, sobretot en aquest món de l'electrònica convencional?
Continuaré jo. Com hem mencionat, els cristalls líquids tenen propietat autorreparadores i en el mateix temps també es comporten com a fluids. Això permet que es puguin depositar molt fàcilment sobre superfícies. Aquesta etapa és l'etapa clau en la fabricació de dispositius, el fet que podria reduir considerablement el cost de fabricació. A més, en ser fluids, aquests es podrien emplear en dispositius flexibles sense risc de trencament, i en el cas de que hi hagi algun imperfecte, la seva capacitat d'autoreparació el podria donar un avantatge significatiu. En el nostre cas, a més, hem dissenyat un sistema que està programat per autoorganitzar-se en una disposició estructural molt concreta, la qual pot facilitar la preparació i el rendiment d'aquests nous dispositius.
Quan parlem de materials de nanotecnologia, sovint un dels reptes claus és l'escala, evidentment, és molt, molt, molt més petit del que habitualment pensam i treballam. I el fet de produir-los de forma fiable i a cost raonable sovint és part d'aquest repte pel que fa a la seva estabilitat o durabilitat. En aquest punt, de fet, mencionàveu que s'autorreparen aquests cristalls líquids columnars. Per tant, en quin punt es troba el vostre treball en relació amb aquest repte?
Bueno, cal mencionar que nosaltres feim els materials, o sigui, els produïm, sí, i sabem perfectament com els preparam. No els emprem encara, nosaltres no siguem encarregats de mirar lo bé que funcionen en certs dispositius, però sí que els produïm. I se poden produir de manera molt fiable i els costos de producció a gran escala sí que per ara serien elevats. Però hi vam arribar a unes optimitzacions, o sigui, se podria optimitzar, però ara mateix serien elevats. De totes maneres, pensam que, aunque puguem produir poc, ara mateix estem enfocant en aplicacions on requereixin poques quantitats, o que siguin dispositius molt petits o molt específics, que en petites quantitats sigui suficient. D'acord? En tema d'estabilitat i durabilitat, doncs no hem tingut temps de fer els estudis pertinents, perquè aquests estudis s'han de fer en diferents condicions i en la situació de treball o allà on s'estarien emprant aquests dispositius, per exemple, en cel·les fotovoltaiques. I com que encara no tenim una aplicació concreta i específica a les condicions, no han pogut fer aquests experiments. I, de totes maneres, no sabem si els faríem nosaltres. En aquest punt no està dins el nostre pla de ruta.
En qualsevol cas, la producció d'aquest material també implicaria una patent?
La patent normalment van per aplicació. O sigui, ara mateix no contemplem una patent, no podem patentar aquests materials perquè ja estan publicats, per tant, la patent d'aquests materials per la síntesi no se podria publicar. Ara sí que se podria publicar per un ús. Això implicaria fer una investigació, trobar l'ús d'aquest i després faríem la patent. Però ara mateix no estem en disposició, però tampoc.
I en matèria de sostenibilitat, Llorenç, aquests cristalls suposen millores?
Sí, en realitat sí. El nostre material no conté cap metall ni compost orgànic nociu, que són normalment habituals amb aquest tipus d'aplicacions i de dispositius. A més, com s'ha mencionat anteriorment, és un material autorreparable i també es podria reciclar. Per tant, presenta certes avantatges en termes de sostenibilitat, tant per ser el caràcter nociu com per ser no nociu, com per la seva capacitat de reutilització. Però també s'ha de tenir en compte que la síntesi sí que s'utilitza dissolvents orgànics i processos que podrien tenir un impacte ambiental.
Hem mencionat que les aplicacions de moment encara no estan massa clares. Bartomeu, has mencionat les televisions aquestes LED, però també en l'estudi deies que aquests materials podrien servir per a làsers, per a pantalles, per a sensors, per a cèl·lules fotovoltaiques orgàniques. Això en quin punt està? Això és imminent? Realista?
Vale. En aquest punt no estem estudiant nosaltres, però sí que estem cercant col·laboradors. En aquest sentit, un grup del Japó ja ha mostrat el seu interès per utilitzar els nostres materials, i específicament els volen emprar per làsers avançats. Són uns làsers específics que tenen unes propietats molt específiques i que se pensen que aquests materials els serien útils. De la mateixa manera, el mateix grup mos ha demanat o volen estudiar les propietats d'aquests materials en cèl·lules fotovoltaiques, perquè l'estructura que tenen és molt novedosa, és molt diferent de les altres, i se pensen que pot ser útil. No obstant, sí que de làsers, o potser això sí que se podria aplicar, tenint en compte la producció, el cost de producció, però sí que en cèl·lules fotovoltaiques que necessita més mostra, ho veiem un poc més lluny, això. Però, bueno, els estudis seguiran endavant.
Es va de fer passar aquest producte del laboratori a la realitat? No sé si, a part d'aquest cost que mencionàveu, que és més elevat del que voldríeu, hi ha altres impediments?
Aquest procés normalment no és gent bo de fer. I nosaltres, és a dir, nosaltres som un equip de química orgànica i no tenim aquesta experiència en fabricació de dispositius. Aquesta producció moltes vegades es fa a terme mitjançant una sèrie de col·laboracions, com hem mencionat abans, i cada un dels col·laboradors són els que porta un àmbit de coneixement diferent. És el nostre cas, encara estaríem a l'inici d'aquest procés, és a dir, les primeres comunicacions amb aquest grup de Japó, i trobar aquests col·laboradors és una etapa clau. Però en qualsevol cas, nosaltres considerem que el descobriment d'aquests nous materials ja té una rellevància científica notable i els resultats ja estan molt ben acollits a la comunitat científica, i aquest ha mostrat un interès a estudiar, aprofundir i aprofitar la propietat d'aquest nou material.
Per acabar, Bartomeu, mencionàvem que encara hi havia estudis en marxa, no havíeu fet feina amb l'estabilitat, amb la durabilitat, però seguireu explorant aquest mateix tipus de materials? No sé si hi ha línies complementàries de nanotecnologia també que tinguin en ment?
Sí, sí. El nostre grup fa ja molt d'anys que estem estudiant materials orgànics dintre els camps de la química supramolecular, i jo específicament des dels darrers anys m'he centrat en els cristalls líquids, que són tipus de materials que abans no s'estudiaven aquí a Mallorca, i en aquest sentit sí que hi ha diverses línies d'investigació. Probablement la més avançada en aquest moment és d'això del material fluorescents i materials columnars. Ara mos volen centrar en nanoelectrònica, emplear aquests materials en dispositius nanomètrics i una cosa, i també dotar d'aquests materials nostres amb unes propietats que canvien segons uns estímuls externs, com puguin ser llums o camps elèctrics. Això seria bastant innovador. Paral·lelament, tenim un projecte que ha començat aquest any que és sobre un cristall líquid que bateguen en la llum. O sigui, serien unes... En principi ho volen fer com unes espècies microsferes que quan els aplica llum tenen un moviment. I en això ho volem aplicar, o està pensat per aplicar, per utilitzar per el creixement de cèl·lules mare cardíaques. Això és un projecte d'investigació que s'ha dut a terme en el marc d'un projecte europeu que es diu CELBIT i en col·laboració d'investigadors d'Holanda, Itàlia, França, Noruega i dues empreses ficades allà. I això sí que tindria un impacte bastant més rellevant en biomedicina, i el fet d'incorporar tots aquests col·laboradors que farem feina junts i empreses del sector fa que tota aquesta tecnologia estigui molt més a prop de dispositius reals. I aquí sí que estaríem xerrant d'una revolució en el camp del creixement de cèl·lules mare.
Esperem que se pugui avançar en aquesta línia. Bartomeu Sobrats, Llorenç Robert, del grup de recerca en química supramolecular de la Universitat de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El retrovisor.
I tanquem paradeta amb el retrovisor i avui parlam d'Elizabeth Blackburn, que aquest mes de novembre celebrarà el seu 74è aniversari. Blackburn és una biòloga molecular d'origen australià reconeguda internacionalment per les seves aportacions clau a la comprensió de l'envelliment celular. De fet, l'any 2009 va rebre el Premi Nobel juntament amb Carol Greider i Jack Szostak per aquestes investigacions sobre els telòmers. Aquests telòmers són unes estructures molt petites que es troben al final dels cromosomes. Es poden imaginar com el recobriment de plàstic dels cordons de les sabates. Eviten que el cromosoma s'esfilegui i es faci malbé quan la cèl·lula es divideix. Blackburn, juntament amb el seu equip, també va identificar un enzim, la telomerasa, que ajuda a reparar i mantenir aquests telòmers. Amb el temps, els telòmers es van fent més curts i això està relacionat amb l'envelliment de les cèl·lules. Entendre com funcionen l'aparició de la telomerasa ha estat clau per investigar malalties com el càncer, l'envelliment prematur o algunes altres desordres hereditàries. Blackburn ha ocupat càrrecs acadèmics destacats, incloent la direcció del Salk Institute for Biological Studies, i ha estat una veu compromesa en el debat públic sobre l'ús ètic de la biotecnologia, el benestar científic i la responsabilitat social de la recerca. Així mateix, també ha posat damunt la taula els biaixos estructurals dins del món científic i la necessitat de polítiques que afavoreixin una participació equilibrada entre homes i dones. En Blackburn tanquem la paradeta avui. Tornem la setmana que ve. Andrea Sánchez ha estat el control tècnic d'aquest Codi Beta.
Into my old ways.